migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bon migdia. Benvinguts a COPE Catalunya i Andorra. Trasllado una pregunta. La darrera vegada que heu demanat visita al CAP, al vostre metge de capçalera, quant temps han trigat? I si us deriven a un especialista, quant de temps s'ha trigat? Mireu, hi ha un problema, entre d'altres, i no és tampoc nou, és un problema amb l'atenció primària, amb els CAPs. És un coll d'ampolla que fa que les llistes d'espera siguin elevades. L'altre dia estàvem parlant precisament de les operacions quirúrgiques a Catalunya i ara, doncs, parlem d'això, d'aquest tema. Mireu, per posar un exemple de la manca de metges a l'atenció primària, posarem com a exemple, que això passa en molts CAPs també, igual no tan exagerat, però sí passa uns quants, parlem del Centre d'Atenció Primària de Cardedeu. El Centre d'Atenció Primària de Cardedeu està al límit, al límit. Ara mateix estan funcionant en menys del 40% dels seus metges. 40% dels seus metges, menys del 40% dels seus metges. És a dir, que si un dels metges es posa malalt, o dos, això que es col·lapsa. Ja no hi ha manera. I estem parlant d'una població com a Cardedeu, en aquest cas, no? Possiblement aquest CAP està escenificant, doncs, aquesta manca de personal que estigui disposat a treballar l'atenció primària. Aquest cul d'ampolla, com es pot solucionar? De què en parlem, de tot això? Doncs de seguida posarem fil a l'agulla davant d'aquest tema i ho tractarem, però ja no ho tractarem des del punt de vista només del CAP de Cardedeu, que l'hem posat com a exemple, sinó és una qüestió generalitzada, per qüestions de, potser, prestigi, si, no em malinterpreteu, de donar una certa dignitat a aquesta posició. Possiblement és una qüestió econòmica i possiblement és una qüestió d'especialització, encara que un metge d'atenció primària, un metge de família, és una especialització. Parlem d'això, eh? I de la derivació de moltes d'aquestes persones que se'n van cap a un altre lloc, com, per exemple, urgències. En parlarem, eh? Perquè hi ha una tecla interessant per parlar aquí, sobretot per unes qüestions d'atenció primària, perquè quan un govern demana les competències en rodalies, les competències de gestió i tal, per millorar, un pensa, possiblement, quan parlem de gestió, igual podien començar per gestionar bé el que tenim i fer les coses que funcionin amb el que tenim. Parlo de, en aquest cas, sanitat, o per allà de l'educació, també, eh? Igual, si fem funcionar el que tenim, després ja en parlem, no? Però estem parlant d'això, d'aquestes competències, estem parlant d'aquesta greu manca de metges especialitzats. Bé, i com tenim la meteo? Us dono la benvinguda a migdia COPE Catalunya Andorra. Soc el José Miguel Cruz i us dic que aquesta tarda esperem, doncs, un dia assolellat, en aquest cas. Bàsicament, un cel serè o poc ennuvolat, bàsicament, pràcticament a tot Catalunya, no? Hi ha núvols que pel Pirineu igual, doncs, fan una mica la guitza, però poca cosa més. Les temperatures, les màximes van a l'alça, sobretot al litoral. Al litoral sud i central és on pujaran més les temperatures. No penseu que serà una bogeria, però pujaran. Cap al Pirineu serà més aviat al contrari, baixaran. Això sí, estem dins una espiral de pujada de temperatures que culminarà dijous. I com culminarà dijous? Amb un front que ja es farà notar demà dimecres, amb núvols notables i amb algunes possibilitats de plogim cap al Maresme, cap al Vallès Oriental, la Selva, Barcelonès, per tota aquesta zona, doncs demà és possible que tinguem alguna pluja, poc important, però pluja, i la nuvolositat en augment. Insisteixo que aquest front, doncs, culminarà dijous amb una aigüella més generalitzada per tot Catalunya. En aquell moment, a partir de dijous, les temperatures baixaran per arribar al que tocaria per l'època de l'any. I com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Doncs preguntem al Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bon migdia, benvingut.
Hola, què tal? Bon dia. Doncs a veure, de moment, algunes vies, alguns punts que es veuen afectats per obres. Es va notant, per exemple, a la C-17, a l'altura de Parets, al Vallès, i també més amunt, a l'altura del Figaró, en sentit nord, en sentit de Vic. També a la C-37, a Sant Salvador de Guardiola, on es dona pas alternatiu quant a cas de la carretera de Maçanet a Fogars, la G512, on també per obres hi ha una mica més d'intensitat. Si més no, pel que fa volum de trànsit, es manté la jornada tranquil·la, no, en aquests moments. Sí que és cert que l'autopista AP7 hi ha més lentitud a Barberà del Vallès, en sentit Girona, però de moment sense més afectacions. És tot, bon dia.
Bon dia, Eduard, que tinguis una bona tarda, cuida't.
Gràcies, igualment.
Què està passant amb l'atenció primària? Yolanda Canales, benvinguda, bon migdia.
Bon migdia.
De seguida posarem fil a tot això, eh?
Doncs sí, que hi ha un coll d'ampolla important i això es tradueix també en llistes d'espera en la resta del sistema sanitari, clar. Perquè aquí no s'aconsegueix que circuli bé cap a la resta del sistema.
Doncs de seguida en parlem aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Ojo con lo que se está liando en Irlanda. Un grupo de radicales de hooligans han comenzado una guerra callejera. Han destrozado mobiliario urbano, saqueado comercios. Hay gente que lo relaciona incluso con el antiguo IRA. Han empleado papeleras Molotov.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
En Línea Directa sabemos que también a los moteros os viene bien un buen ahorro cuando acaba el año. Por eso, este noviembre, tenemos algo para vosotros. El mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 20% el precio de tu seguro de moto con coberturas inigualables. No dejes escapar esta oportunidad y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
¿Has pensado cuándo fuiste al dentista por última vez? Desde que nacemos hasta que envejecemos, la salud de la boca debe acompañarnos todos los días. Yo voy al dentista. ¿Y tú? Boca sana toda la vida. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Com a exemple, el cap de Cardedeu conforma aquest coll d'ampolla que tenim a l'atenció primària, no? El cap de Cardedeu, que està al límit, amb menys del 40% dels seus metges treballant. És a dir, que amb tres baixes s'ha acabat el cap. Ja, que tanquin ja directament o que posin una altra cosa allà, perquè no serveix com a cap. I és un problema, posant això com a exemple, que s'estén pràcticament a tots els caps de Catalunya amb llistes d'espera per rebre atenció, doncs, importants. Yolanda Canales, és un problema aquest, eh?
Molt, molt important, eh? A veure, parlem en general, xifres en general, de llistes d'espera. La sanitat pública catalana ha millorat lleugerament respecte a l'any passat, però aquest alleujament no està arribant a l'atenció primària, que veu com principalment les derivacions per algunes proves diagnòstiques i metges especialistes se segueixen endarrerint en el temps. I tot, com dèiem, per aquesta falta de personal, per aquest coll d'ampolla que hi ha a l'atenció primària. Segons dades del Ministeri de Sanitat, uns 172.000 pacients es troben en llista d'espera per operar-se a Catalunya. La mitjana és de 131 dies d'espera, això a Catalunya, mentre que tot Espanya és de 112 dies, eh? I Catalunya també es troba entre les comunitats autònomes amb més llista d'espera per visites d'especialistes, uns 103 dies, mentre que el conjunt d'Espanya és 87. Aquest és la situació en general. Però, com dèiem, el veritable coll d'ampolla està a l'atenció primària, perquè falten professionals, falten infermers i falten infermers i infermeres i falten metges de, no, del que es coneix com metges de capçalera, metges de família. Un exemple, ja ho deies tu, el cap Can Borràs de Cardedeu, de la dotzena d'especialistes que els correspon, només treballen 4.5. Això què vol dir?
4.5?
4 jornada completa i el cinquè a mitja jornada. I això que provoca? Doncs que es donin visites a 2 mesos vista i en un centre d'atenció primària. O sigui, ja no diem... Clar, si necessites que et visiti l'especialista, doncs clar, si ja et donen a 2 mesos vista una cita amb el metge d'atenció primària, que és qui t'ha de derivar o prendre les decisions que creguin oportunes, doncs la cosa es va allargant. Però no és l'únic cas, ni molt menys a Catalunya, aquest és molt... Molt evident,
però és que amb les xifres que estàs donant és per posar-se les mans al cap una qüestió que ja sabíem i que sembla que no hi troben la solució per reduir. No és possible que estiguis 3 mesos, 103 dies esperant una visita.
És que no hi ha professionals, aquest és un dels motius. Algunes entitats de metges xifren en un miler de facultatius el que necessitaria l'atenció primària per enfortir aquest àmbit que s'ha vist que és fonamental en el sistema de salut. L'atenció hospitalària, evidentment, és molt important, però no hem de perdre de vista això, l'atenció primària, que s'ha demostrat que si no funciona, doncs la resta del sistema tampoc acaba
tampoc
de...
Tampoc rutlla.
Exacte. I això, mira, Cruz, que Espanya, no sé si ho sabies, però és el segon país amb més facultats de medicina per habitant. Només està per darrere de Corea del Sud. Però, com deia, no es dona l'abast per cobrir determinades especialitats, entre elles l'atenció primària. I és que un dels problemes més importants que té la sanitat catalana, però també el sistema arreu d'Espanya i també d'Europa, són les jubilacions massives de l'anomenada generació boomer. Es calcula que fins al 2026 es jubilaran el 20% dels metges en actiu.
Fins i tot hi ha plans de l'Estat, doncs, per intentar frenar una mica la jubilació, per intentar que el cop amortir una miqueta el cop, però és una qüestió que se'ns tira a sobre sí o sí, i tot això passa per una mala planificació que hi ha hagut, bàsicament.
Exacte, i no s'estan formant... O no és que no s'estiguin... Clar, és que les universitats, per molt que hi hagi moltes, no donen l'abast per formar aquests professionals que necessiten, evidentment, una bona formació i un temps adient. No pots posar qualsevol al capdavant de l'atenció primària.
Correcte, que d'avui per demà no tens un metge.
Exacte.
D'avui per demà. Això és una qüestió de cocer a fuego lento, amb uns anys d'experiència, coneixements, evidentment.
És que fa la sensació que quan parles d'atenció primària, un dels problemes que hi ha és que, mira, un metge que acaba de sortir de la facultat i ja pim-pam-pum. No, també un metge d'atenció primària és una especialitat, també necessita la seva formació i el seu temps. Està, com dèiem, això, el problema de les jubilacions. I el que comentaves, el pan per avui i hambre per a mañana, no? Aquests incentius que hi ha perquè el col·lectiu allargui la seva edat de jubilació. Però després també està el tema dels sous, Altres països europeus, que com deia, estan en la mateixa situació que aquí, què és el que fan? Doncs recluten metges d'Espanya perquè les condicions laborals i econòmiques doncs també són molt millors.
Fuga de talent.
Exacte. Què cobren els metges d'atenció primària? Segons dades del Departament de Salut, l'any passat van cobrar entre 62.000 i 77.000 euros anuals bruts. Un metge que treballi en un CAP des de fa uns 20 anys aproximadament cobra uns 3.000 euros nets. I a un hospital, doncs en igualtat de condicions, un metge cobra 2.660 euros nets al mes si no fa guàrdies i si en fa 4.000. Doncs clar, què és el que denuncien alguns sindicats? Doncs que per tenir un sou digne cal fer guàrdies i per tant treballar més hores. I en altres països europeus, doncs cobren això o més... amb una atenció que poden donar als seus pacients de més qualitat. O sigui, tenen millor condicions laborals i també econòmiques.
Doncs anem a fer a traslladar aquestes preguntes, sobretot el per què. Què passa? Per què no té aquest atractiu l'atenció primària, a part de tot el que s'està explicant a la Violanda? El secretari general de Metges de Catalunya, del sindicat Metges de Catalunya, el doctor Xavier Lleonart. Xavier, bon dia, benvingut.
Bon dia, què tal?
Doncs mira, jo he començat calentet amb el tema, però és que són xifres que, perdona, és que fan por,
És que el problema és que la nostra capacitat de sorpresa ja és molt limitada, perquè, com saps, amb converses que hem tingut prèviament, aquesta situació es veia venir. I nosaltres anàvem avisant, i el problema és que... no se'ns ha fet el cas que jo crec que se'ns havia fet. I la situació és conseqüència lògica d'allò que es veia venir i no es va fer grans, per no dir cap cosa, per prevenir-la.
De fet, Xavier, tot això, totes les alarmes i les alertes de la sanitat, hi ha un punt en el qual comencen les alarmes. Abans estava, però abans... Però el punt va ser de la pandèmia. Durant la pandèmia, l'atenció primària es va tensar d'una manera salvatge, tot als hospitals, però l'atenció primària en especial. I a partir d'aquí, l'atenció primària ha estat com una mena de col d'ampolla tensionat. Què passa que no s'intenta arreglar una mica tot el tema? Per què?
Doncs perquè l'atenció primària segurament entre tots l'hem desprestigiat. Entre tots, vull dir, entre administració... ciutadania, els mateixos professionals, i coses tan subtils com que sovint, per exemple, jo veig informacions dels mitjans de comunicació que es parla d'atenció primària i atenció especialitzada. Perdó, l'atenció primària també és especialitzada, perquè el metge que està a l'atenció primària és un metge especialista. I la sensació de que l'atenció primària és una mica el... No, o sigui, és el que para el cop però no té nivell, doncs això ha fet... I això és el que dic, la impressió que dona, però en cap cas ho és, eh? Però sí que la sensació ha fet que sovint la gent que hauria d'engrescar-se per fer medicina de família o treballar-hi en la medicina de família, doncs no hi veu futur tal com està organitzat i tal com estava retribuït fins ara.
O sigui, és una cosa, primer, perquè estic entenent, em corregeixes si m'equivoco, és una qüestió que la situació no és atractiva pel professional, per qüestions de prestigi, per qüestions econòmiques, i a més tampoc es posa fil a l'agulla.
Fins ara, com a mínim, ha estat així. I el problema és que aquestes situacions porten una inèrcia que encara que comences alguna mesura per redreçar-ho, aquesta mesura no li veurem els seus efectes fins d'aquí un temps.
Hi ha mesures per redreçar-ho, per veure les orelles d'aquí un temps?
Sí, molt clares. És dotar adequadament els centres d'atenció primària de personal. Fan falta mans. Fan falta mans que estiguin motivats i que estiguin correctament formats. Per exemple, una solució que està fent l'administració actualment és contractar metges que no tinguin l'especialitat, tant si es formen aquí a Espanya com si es formen fora. O sigui, metges sense especialitat els creuen capacitats per poder donar atenció primària. En canvi, a ningú no se li acudiria fer aquestes mateixes contractacions per fer neurocirurgia.
No sé si ho saps. Quanta gent caldria per arribar a uns mínims?
Doncs aquesta xifra és molt difícil de calcular perquè va variant, perquè és una situació molt... Però sí que és cert que hi ha un dèficit segurament entre un 20 i un 30% de les places que s'haurien de proveir.
Xavier, la darrera pregunta que et faré és una sospita, fins i tot amb un peu una conspiranoia, ja t'ho dic ara. I ho dic a tothom, que la pregunta que faré fins i tot... perquè a vegades hi ha coses que no pots evitar pensar-les. I en aquest cas, des de fa molt de temps, em passa pel cap, eh? Insisteixo que té un peu a la conspiranoia aquesta pregunta que faré. Dóna la sensació que hi ha una intenció, que no digui que sigui així, de frenar la sanitat pública, fins i tot desmuntar-la una mica per empènyer la gent cap a la sanitat privada per estalviar diners, estalviar personal i estalviar aquestes coses. No sé què en penses d'aquesta conspiranoia.
Doncs és una pregunta interessant. Jo t'ho diré amb tota la franquesa. La percepció és que no és una intencionalitat, si més no majoritària, dintre de l'administració, però no descarto que pugui haver-hi gent que sí que estigui interessada i que faci els seus moments i les seves maniobres. El que passa és que és una situació que, com un bon boomerang, se'ns girarà en contra. De fet, estem veient en l'actualitat, hi ha dades que ja surten que fins a un 40% de la població té una pòlissa de salut privada. I això el que està fent és que aquest sistema mixte, amb molta gent acudint a la sanitat privada, a la sanitat de mútues, doncs està morint d'èxit, perquè en l'actualitat a mi m'estan explicant que s'estan donant llistes d'espera ja per accedir a determinats recursos dintre mateix de la sanitat privada. Per tant, la sanitat privada, tal com està muntada actualment, no pot substituir la sanitat pública. Sí, la pot parasitar, com fa, i fa molt bé, però no la pot substituir. I el problema és que estem en un dintell en el qual, si es segueix deixant caure la sanitat pública, la sanitat privada tampoc ho podrà suportar. Amb la qual cosa, si això continua per aquest camí, el que hi ha és un col·lapse del sistema, tant públic com privat.
Doncs mira, igual no era tan conspiranoic el pensament. Mira, que vols que et digui? Igual no estava tan equivocat. Doncs, doctor Xavier Lleonart, secretari general del Sindicat de Metges de Catalunya, escolta, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i per haver respost a les nostres preguntes, fins i tot les més conspiranoiques.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
No, gràcies a tu, perquè bé, he de demanar disculpes per fer una pregunta així una mica fent una avaluació, però que segur que si us pareu a pensar arribeu a una conclusió semblant, perquè ho sembla, és que ho sembla. Jo no dic que sigui veritat, ni molt menys, però per això traslladava la pregunta, perquè té un punt en aquestes coses que diuen la conspiració, però això està molt lluny de la Tierra plana, són coses molt diferents en aquest cas. Bé, doncs així estan les coses. Estem a punt d'arribar a 2:15. Actualitzarem titulars de la jornada amb el Carlos Osada i esports amb el José Luis Gil, i després parlarem d'una altra xacra en aquestes dates, la soledat no desitjada. La soledat no desitjada és duríssima, però quan arriben aquestes dates, que el Nadal encara és pitjor. De seguida en parlem aquí a migdia, a Cope Catalunya i Andorra.
Migdia.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope Catalunya i Andorra.
Uf, si es que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida.
Ay, mira, ese parece que se va. Ah, no, está aparcando.
Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas que hacer.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil, igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93 568 57 33. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165, ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaguar 64. Informa't al 93 568 57 33.
En la diócesis de Barcelona, una de cada tres personas es pobre. Estamos frente a una gran emergencia. No podemos poner fin a todas las desigualdades, pero juntos lograremos que estas personas no tengan que escoger entre comer o pagar alquiler. Haz tu donativo en caritas.barcelona al teléfono 93 112 70 10 o en el Bizum 333 81.
Dicen que todos nos merecemos una oportunidad. Y esta va a volar. Ahora tienes todo un Honda HR-V Full Hybrid con unas condiciones excepcionales y disponibilidad inmediata. Infórmate este mes en tu concesionario oficial Honda. Unidades limitadas.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y a la economía mundial solo le faltaba otra guerra. Volvemos a tener subidas del precio del petróleo.
De lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Senyals horàries de 2:45 del migdia. Som la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Benvinguts. Actualitzem titulars de la jornada amb el Carlos Osada. Com estàs?
Què tal? Molt bona tarda, Cruz. Doncs mira, mentre el govern es resisteix a posar en marxa mesures més contundents amb la sequera, doncs des de fa 3 anys que ens està castigant, 36 mesos portem així, els quasi 3.700 habitants de l'Espluga de Francolí, a la Conca de Barberà, comarques de Tarragona, veuran incrementats els talls en el subministrament d'aigua fins a arribar a les 14 hores, ni més ni menys, des de les 8 del vespre fins a les 10 del matí. Aquesta localitat porta 2 anys abastint-se amb camions cisterna i també amb talls d'aigua. La mesura s'ha pres donada la situació extrema i de mínims que pateix el municipi després que els dipòsits que abasteixen d'aigua a la població estan ja pràcticament esgotats, estan sota mínims. El municipi necessita, atenció, 140 camions cisterna cada setmana per poder abastir els 3.700 habitants que hi ha. I la pregunta que ens fem tots plegats, després després d'aquestes mesures a l'Espluga de Francolí és de si això arribarà a la resta de Catalunya si la pluja no es presenta ben aviat. Avui, el Diari Oficial de la Generalitat ha publicat ja les mesures que contempla la situació de preemergència que entrarà en vigor a partir de demà dimecres. La mesura més dura i més dràstica és que es limita el consum a 210 litres per persona al dia d'aigua, incloses les activitats econòmiques i també les activitats comercials. Avui és el primer dia de la T-Mobilitat amb una nova incidència, en aquest cas ha afectat una bona estona a la plataforma de pagament amb targeta al metro i als ferrocarrils de la Generalitat. L'avaria ja queda resolta fa molt pocs instants i, per tant, ja es poden tornar a comprar bitllets i títols de transport amb targeta. I pel que fa a l'entrada en servei de la T-Mobilitat, sabrem com ha anat aquest primer dia. Sembla ser que no hi ha hagut gaires incidències. I hem tingut també una protesta als carrers de Barcelona. Avui els BTC s'han manifestat per denunciar que la nova llei que prepara el govern posarà en risc uns 3.000 treballadors, però d'un centenar de vehicles han participat en una marxa lenta per exigir que s'eliminin les restriccions que contempla aquest nou decret que aprovarà ben aviat el govern de Pere Aragonès.
Moltes gràcies, Carlos.
Vinga, que vagi bé. Adéu.
Una bona tarda. Fins després. L'actualitat esportiva en mans i veu del José Luis Gil. José Luis, com estàs?
Què tal, José Miguel? Companys, bon migdia.
Jo espantadíssim perquè avui...
Espantadíssim, ai, Déu meu.
Perdona, és que tenim avui un partit clau de Champions a Montjuïc, Barça-Porto i estic espantat.
I si abans resulta que el Shakhtar no li ha guanyat a l'Anvers i li ha aplanat el terreny al Barça?
És igual. Jo sóc català, sóc culer i porto sempre el fre
de
mà...
I vol que el Barça jugui bé.
Porto el fre de mà sempre mig posat.
Veure avui coses a la gespa de Montjuïc.
Això és molt de culer, és molt català portar el fre de mà així mig aixecat, sap?
Ah, caram.
I clar, jo veig el Barça tal i com està actuant aquests dies i dic, ostres.
Vostè hi confia en Xavi?
Jo sí.
Vostè hi confia en Iñaki Peña?
Jo sí.
És que jugarà Iñaki Peña.
Sí, 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 clar que sí.
Perfecte, perquè...
Però és una qüestió no de qualitat, penso que és una qüestió de mentalització. Em dóna la sensació...
Ah, vostè també creu que és una qüestió de mentalitat? És el que va dir Xavi després de Vallecas.
Jo estic d'acord.
11 o 12 vegades.
Va, eh? Pues estic d'acord.
Està d'acord.
Sí,
i això és culpa de l'entrenador o és culpa dels jugadors?
És una qüestió... Un s'ha de creure les coses perquè funcionin.
Si
tu no creus que pots ser feliç, mai seràs feliç.
Ahir a la roda de premsa prèvia li van preguntar a Cancelo per aquestes paraules de Xavi i Cancelo va dir, a mi que me registren. Jo, a mi les crítiques de la premsa no m'afecten i sempre tinc la mateixa mentalitat guanyadora. Jugui bé o jugui malament. Bueno, que 9 de la nit, Barça-Porto, Olímpic de Montjuïc, sense Ter Stegen, que no ha pogut superar les seves molèsties a l'esquena, repetirà titularitat Iñaki Peña, Sergi Roberto és la novetat a la llista amb l'alta mèdica i veurem tot plegat què és el que passa a partir de les 9 de la nit, on evidentment estarà present la cita del Tiempo de Juego amb la jornada d'avui. En clau Barça, pendent l'Helena Condis del dinar de directives, la portuguesa i la barcelonina. Gavi ha estat operat satisfactòriament de la seva lesió de genoll amb sutura meniscal inclosa, recordem, llarg període de recuperació pel migcampista de Los Palacios, i també avui dintre d'aquest Tiempo de Juego europeu, presència espanyola al Feyenoord Atlético de Madrid. Va veure vostè ahir el partit del Girona?
No, el vaig escoltar.
I què li va semblar l'empat?
Just. Va ser un... Pel resum que he vist d'imatges i per la narració que vaig escoltar... Escolta'm...
Satisfet o decebut?
Satisfet.
Satisfet. És una de les preguntes que pengem avui a @esportscope com a ressaca d'aquest empat que fa que ara mateix el Girona i el Madrid comparteixin el liderat de primera divisió amb 35 punts. Estava molt orgullós del seu equip, Mitchell, que va arribar a dir que l'Atlètic de Bilbao era... pràcticament el millor equip que havia passat per la gespa de Montilivi.
Va ser un bon partit.
A l'hora de plantar cara al conjunt gironí. A l'Espanyol aquesta tarda operen Nico Melamed de la seva lesió a l'espatlla esquerra. Festa per la plantilla de Ramis, que demà ja veurà el penúltim entrenament abans de desplaçar-se al camp del Oviedo, on juguen, recordem, divendres, Real Oviedo, Real Club Deportiu Espanyol, i en plena poliesportiva, protagonisme pel futbol sala, perquè el Barça ja està a Riga, afronta la Elite Round de la Champions de Futbol Sala amb l'equip d'allà, el Riga Futsal, com a principal rival per ficar-se a la Final Four de la Lliga de Campions d'aquest esport.
Doncs a veure si aquesta nit podem escoltar els gols del Barça amb veu del Manolo Oliveros.
Doncs miri...
A veure si hi ha sort que avui hi ha Tiempo de Juego.
Sort pel Barça, sort per l'Atlético de Madrid.
Cuidis!
Igualment!
Fins després, José Luis. Ja sabeu que quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda, tota l'actualitat esportiva de casa ampliada...
Amb Alberto Díez avui.
Amb l'Alberto Díez.
Tenim a Ballori Pachucho.
Esports Cope i Joan Ballori, que et milloris. una abraçada molt gran des d'aquí, eh? Va, que de seguida parlem d'aquesta època nadalenca i parlem de les fundacions i les associacions que fan o intenten fer i posen tota la cara a la graella perquè les festes nadalenques siguin el més agradables i fantàstiques per tothom. En aquest cas parlem d'un sector de la població, parlo de gent gran principalment, que té un problema, el problema de la soledat no desitjada, que ja encima per si mateix ja és un problema, no? Estar sol sense voler, estar sol. Però, ostres, quan arriben aquestes dates, uf, això és una... se me viene la casa encima. De seguida en parlem amb la Fundació Amics de la Gent Gran i en parlem aquí, a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Estoy cansada de que me subas el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hola Andrés, ¿qué tal el fin de semana?
Pues han intentado robar en casa de mi hermana mientras estábamos celebrando el cumpleaños de mi madre. Así que imagínate.
Dile a tu hermana que se ponga una alarma. Yo tengo la de Securitas Direct y estoy muy contento. Por lo que cuesta, merece la pena la tranquilidad que da.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, al instalar tu alarma, te regalamos el servicio botón SOS en tu móvil para que toda tu familia esté protegida ante cualquier emergencia. Llama ahora al 900-666-777.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Siempre me hablabas mal y por justificarte me culpaba yo. No había necesidad de detonar el puente y perder nuestra voz.
Sota el claim, aquest Nadal et pot tocar a tu, és el lema de la campanya que té per objectiu aconseguir la col·laboració ciutadana per fer possible un Nadal en companyia per a persones grans. Estem parlant de la campanya que ha posat en marxa des de mitjans d'aquest mes Amics de la Gent Gran, la Fundació Amics de la Gent Gran. Volem lluitar contra la soledat no desitjada, en aquest cas, no? Parlem amb el president de la Fundació Amics de la Gent Gran, el senyor Albert Quiles, que el tenim al telèfon. Albert, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, què tal, com esteu?
Molt bé, gràcies per estar aquí amb nosaltres. Un any més ens enfrontem a aquella època maca, però, ostres, si hi ha soledat no desitjada, igual tens aquella melanconia que em matxaca per dins.
Sí, la veritat és que aquest any hem encetat la campanya de Nadal amb el lema de que aquest Nadal et pot tocar tu, perquè ningú estem exempts de poder patir soledat no desitjada, no? Hem fet una comparativa, diríem, amb el sorteig de Nadal, del 22 de desembre, doncs que la gent està esperant que el 22 de desembre, amb aquest sorteig, donem com el tret de sortida a uns dies, no?, de companyia, de celebració. Llavors diem, doncs, que malauradament la soledat és aquell premi que ningú voldria tenir, no?, que ningú voldria que li toqués. I, per tant, malauradament, nosaltres acompanyem cada dia de l'any, des de la Fundació Amics de la Gent Gran, a persones grans que pateixen soledat no desitjada, però és molt important que fem una reflexió conjunta de que la soledat no desitjada la podem viure, tinguem l'edat que tinguem, i que hem de poder-ne parlar i hem de poder-la prevenir, perquè així, quan arribem a l'etapa de la vellesa, doncs puguem tenir eines i puguem tenir un entorn que faciliti que no patim aquesta soledat no desitjada, perquè té uns efectes molt negatius envers les persones.
Estem parlant de que a Catalunya més de 340.000 persones majors de 65 anys viuen soles. El problema és la soledat no desitjada. Si vols estar sol, no hi ha problema, però habitualment no és així, és el problema. Què fareu i quines iniciatives heu posat en marxa des de mitjans d'aquest mes, que estaven en marxa?
Exacte, és a dir, és aquella situació que fa que una persona no estigui a gust amb el fet de tenir aquest sentiment, no? A diferència d'aquelles persones que vulguin estar soles i que ho gaudeixin. Estem parlant de tots aquests milers de persones que pateixen aquesta soledat no desitjada, que els fa sentir tristes, que les fa sentir, doncs, malament, amb molt de malestar, i que especialment durant l'època de Nadal, doncs, es fa especialment difícil. I per això el que hem fet és encetar aquesta campanya, aquest Nadal et pot tocar tu. Necessitem 90.000 euros per poder organitzar més de 25 dinars de Nadal arreu del territori. 25 dinars de Nadal per centenars de persones grans que podran gaudir d'un àpat de Nadal en companyia i també doncs, podran rebre un lot, un obsequi de Nadal de la mà de les persones voluntàries i visites especials doncs, per poder gaudir de les llums de Nadal, poder anar a visitar els centres de les diferents ciutats, els diferents municipis on estem, i visites especials, trucades, s'intensifiquen les trucades durant aquesta setmana, i llavors tot això doncs, requereix una infraestructura d'una organització que per aquest motiu estem demanant doncs, aquesta aportació. No? Les persones que ens estiguin escoltant poden anar al nostre web, amicsdelagentgran.org, o poden trucar-nos al 93-207-6773.
93-207-6773 és el telèfon de la Fundació Amics de la Gent Gran. I organitzeu dinars de Nadal, entrega de lots de Nadal i activitats nadalenques, no? Suposo, és el que estaves explicant, bàsicament.
Correcte. Bàsicament, llavors, per tant, necessitem aquests fons, però també necessitem més persones voluntàries, no? Per tant, totes aquelles persones que ens estiguin escoltant, que vulguin donar un pas endavant, que ens truquin perquè es sorprendran de poder tenir l'amistat amb una persona gran. I si hi ha persones grans que ens estan escoltant i que senten, doncs, Cristó, que els agradaria tenir un amic o una amiga, doncs que també ens ho facin saber perquè els acompanyarem el més abans possible.
Estem parlant de quantes persones voluntàries necessiteu? Aproximadament.
Ara mateix necessitem aproximadament... Hem d'anar entrant més de 100 persones, necessitaríem al llarg d'aquest trimestre, per poder fer front a totes les peticions que tenim de persones grans. És a dir, contínuament, cada setmana, rebem doncs, diferents peticions de persones grans que pateixen soledat i, per tant, necessitem una entrada contínua de persones que vulguin ser voluntàries per poder acompanyar aquestes persones grans durant tot l'any.
I les persones que vulguin ser voluntàries només han d'adreçar-se a vosaltres, no?, a la Fundació.
Exacte, s'han d'adreçar a nosaltres, llavors planifiquem el que anomenem sessions d'acollida, que són sessions on expliquem els diferents programes i on acollim a les persones perquè puguin conèixer el projecte i s'hi puguin sumar.
Doncs, a més, de recaptar fons per aquestes activitats per la gent gran, les dinars de Nadal, els lots, les activitats nadalenques, a més, a la web trobareu doncs, les maneres de poder aportar, si això us ve de gust, per Bizum, per exemple, hi ha un compte i allà podeu fer, i, a més, la possibilitat de poder ser voluntari i gaudir de l'essència del Nadal, perquè el Nadal és això, és ajudar els demés i és donar aquesta companyia, aquesta escalfor humana que aquestes dates, doncs, puc dir que exigeixen, però malauradament hi ha persones que no poden ser així. Des de quan, Albert, esteu fent tot això? Quant temps porteu?
Doncs que portem preparant tot això des del mes de setembre i ja des de meitats del mes de novembre estem ja organitzant les diferents activitats i ja comencem ara a principis de desembre a celebrar els primers dinars de Nadal. És a dir, estem tot el mes de desembre i part de novembre doncs, celebrant doncs, el Nadal amb totes les persones grans perquè totes les persones se sentin acompanyades i rebin aquesta escalfor i aquesta companyia que tant necessiten i que tant bé els hi va pel seu benestar en la seva etapa de la velleta.
Quan va néixer l'associació?
Doncs vam néixer l'any 1987. Aquest any hem fet 36 anys.
Doncs escolta'm, Albert Quilés, de la Fundació d'Amics de la Gent Gran, felicitats per la feina que feu i moltes gràcies per la xerrada i bones festes si no tornem a parlar.
Moltes gràcies a vosaltres per fer-vos altaveu d'aquesta situació que viuen les persones grans, que tingueu molt bones festes i fins aviat.
Recordeu la web amicsdelagentgran.org. I de seguida parlarem de música. Rebem en aquest estudi el Rulo. Us agrada la música? Doncs acabarem bé al migdia.
I tu, què penses?
Escríbenos en Twitter en @cope i en facebook.com/cope.
¿Quieres bajar de peso? Ya no hay excusa. Pásate al plan 1-2-3 de Laboratorios Clinitec. Es drenante, te deshinchas y como afirma Enriqueta del plan 1-2-3, en solo 3 semanas verás los resultados.
Y en noviembre es ideal para hacerlo, para llegar con 4 o 7 kilos menos en Navidad.
La primera semana, detox.
Limpias, depuras, eliminas toxinas y pierdes más de 2 kilos.
Segunda semana, renuevas.
Reduces la barriga, combates el estreñimiento y bajas más de 3 centímetros de volumen.
Tercera semana, las cápsulas.
que son captagrasas, saciantes, adelgazas y el resultado de 4 a 7 kilos menos. El teléfono 650 51 52 53 no son batidos, es apto para todos y con registro sanitario. Y lo recibes en tu domicilio por mensajería sin gastos de envío. Y hoy para ti, la mejor oferta con tu plan 1-2-3.
Las tres infusiones, detox más drena más lipo más la faja reductora y adelgazante con efecto sauna, gratis con tu plan 1-2-3. Llamando al 650 51 52 53. Es económico y los resultados en tu báscula de 4 a 7 kilos menos. Para recibir la Navidad con una figura 10. 650 51 52 53.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
A la izquierda el más ruido de motor, la velocidad, tus gafas de sol y tú, tu mejor versión. Casi sin dormir, muertos de calor, no sentaba bien la improvisación. Vivir era una canción.
Avui tenim aquí amb nosaltres a un representant que acaba de treure un nou disc, 5. Es diu 5. És en Rulo i la Contrabanda. La Contrabanda no la tenemos, pero a Rulo sí lo tenemos aquí con nosotros. Raúl, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, encantado, JM.
Todo encantado de estar aquí. Y además, es que tengo que empezar por esto porque ahora mismo está aquí encima de la mesa del estudio un disco, un vinilo. Rulo, un vinilo.
Somos unos románticos.
Esto es un... No, además cuando te he visto, es verdad, una lagrimilla podría haber soltado porque estamos hablando de un punto nostálgico de los vinilos, ¿eh?
Sí, está resurgiendo de una manera muy poética, ¿eh? El vinilo estaba desertado de nuestras vidas prácticamente y es una gozada poder ver el arte de un disco en este tamaño, poderlo tocar, poderlo abrir. Y al final hablábamos tú y yo off the record que al final los cambios en la industria son notables, pero y la manera de consumir música, pero al final la música sigue tan viva como siempre, ¿no?
Uh-huh. Tenemos este 5 que vamos a encontrar.
Pues 10 canciones que son 2x5. El título de 5 no es por vagancia. Siempre pensé cuando Alejandro Sanz puso el 3, Luz Casal el 5, Lenny Kravitz tiene un 5 también.
No te lo iba a preguntar, pero bueno, ya que has entrado en el tema.
No, yo tenía varios títulos con su discurso muy poético, muy guay, y de repente lo cambié, lo mandé todo al traste y puse un 5 porque tengo 5 grandes razones para 5, ¿no? 5 somos en mi familia, soy papá de familia numerosa. 5 es mi otra familia, la banda, la cual tengo un guitarrista de Sarria, muy de aquí de la tierra, Pati, Dani Pati. Uh-huh. 5 porque es mi quinto disco de estudio como Rulo y la Contrabanda, aunque es el 15 de mi carrera, de los que hice con La Fuga también.
Sí.
Y luego es mi número, ¿no? Es el número de Leo. Para desbloquear mi teléfono son 5 números 5.
Bueno, no lo digas, porque si alguien te pilla el teléfono.
Las tarjetas de crédito no son 4-5, que te he visto mirarme la cartera.
Esto ya sería casi enfermizo, diría
sí,
yo.
Sí, sí.
Tendríamos un punto de psiquiatra aquí.
Y
ya.
El quinto motivo no le estoy desvelando todavía, porque en ninguna entrevista me ha sacado un vino y ni me ha tirado mucho de la lengua. Entonces tengo un quinto motivo que espero no desvelar en la promoción.
Hombre, no es un mal momento para beber vino, pero claro, estando en directo y trabajando me daba como cosa sacar vino, porque a mí enseguida se me nota que bebo.
Lo haremos ahí fuera, entonces al acabar el programa.
Sí, si quieres un vino, por mí encantado, y te acompaño, y ni siquiera si no te apetece explicármelo, yo con el placer de ver contigo un vino ya es más que suficiente.
Un vino de la tierra, puede ser.
De lo que haga falta, aquí tenemos afortunadamente tantas denominaciones de origen y todas tan buenas que me daría un poquito igual. Está claro, lo del 5 está claro, lo de papá de familia numerosa, felicidades, esto te deja componer. Claro, estaba pensando cuando lo has dicho, digo, madre mía, debe haber o se sabe aislar muy bien o sabe apartar a los críos y todo la responsabilidad que lleva llevar familia numerosa.
Yo digo que rock and roll es tener hijos, no ir a un bar, eso que haces con 20 y pico, eso es muy fácil, irte ahí hasta las 5 de la mañana a un bar a darlo todo, eso es muy fácil. El verdadero rock and roll empieza cuando tienes hijos, te lo aseguro. Y hay tiempo, sí, hay tiempo. uno compone al final cuando tienen un grado de concentración y suele ser cuando no suena el teléfono o cuando no llora el pequeño de los tres, ¿no? Pero sí, a la una de la mañana suele haber calma en la casa y en el estudio de casa, que está debajo de la casa, me aíslo bastante.
Sí, sí, sí. El rock, antes hablábamos precisamente del consumo musical, de los fast music, de esto de que lo consumes de hoy y mañana ya ni te acuerdas de lo que acabas de escuchar y otro tipo de música que queda. El rock es para siempre, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí.
Sé que es una frase muy manida, muy tópica, pero es que es una realidad. O sea, estamos hablando de toda la vida, desde que prácticamente la música es música.
Nunca está de moda, con lo cual nunca desaparece, ¿no?
Entonces... Bueno, tuvo su momento de moda, ¿eh?
Sí, es verdad.
Tuvo su momento de moda,
90,
¿eh?
Sí, es verdad. Pero el público luego lo demuestra con la venta de tickets, ¿no? Muchas veces igual no está mediático, igual no está tan en primera línea, pero luego...
Es el que queda, ¿eh?
Sí. Luego nosotros venimos a Rasmatas y siempre está llena, o sea, el público acude, ¿no? Con lo cual, y este disco, fíjate, la primera canción la compuse en mayo del 2020 y la última a mediados de este 2023. Es de cocción lenta. También ya llevo muchos discos, 100 y pico canciones publicadas, y me cuesta conseguir 10 canciones que no sienta que cuando la estoy componiendo en casa o en un hotel o donde sea, digo, uy, esto ya lo he compuesto y encima mejor, hay que apartarlo, ¿no?
¿Existen estas cuestiones? Claro, porque sí. A la hora de crear, supongo que debes tener como una especie de, no sé si la palabra utilizar, si déjà vu o sensación de que esto ya lo he hecho,
sí.
Sobre todo cuando llevas unos cuantos como tú.
Sí, la verdad es que el disco duro yo no le tengo, me da envidia a esos chavales de 18 como yo cuando compuse mi primer disco en La Fuga, yo tenía 18 años y tenía el disco duro, el disco duro vacío.
¡Ay!
Yo tengo ya la placa BS quemada y el disco duro lleno.
Pero mucha más experiencia.
Eso es.
¡Ojo!
Hay vivencias que, claro, he vivido mucho más, la vida me ha arañado y me ha acariciado mucho más que a ese rulo de 18 años que era hace 20 y pico años, ¿no? Así que, por un lado, tienes la veteranía esa y las cicatrices que dan para escribir muchas canciones, pero por otro lado dices, uy, esto ya lo compuse y encima mejor, nada, a por otro, ¿no?
Y me da un poco de pena que yo decir, ostras, iba bien, pero es que acabo de ver que no...
Se me ha torcido, sí.
Sí.
Pero este disco es de cocción lenta, y cada vez separo más los discos de uno a otro. También es verdad que luego, cuando sale el disco, arrancamos la gira en febrero, venimos aquí a las Rasmatas 1 en marzo.
En marzo,
una vez que arranque la gira, son 2 años que te subes a un petrolero y da para poco más, ¿no? Los 6 países que hacemos siempre de América Latina, gira de teatros luego en el segundo invierno y de auditorios, en nuestra cara B de acústica, o sea, es un poco lío.
Aquí tengo, tanto en vinilo como un CD, ya sé, y en digital, evidentemente, no se puede esquivar lo que tenemos. Disfrutaremos de este 5 de Rulo y la Contrabanda.
Muchas gracias.
Hombre, por supuesto que sí, pero ¿cómo ves el rock ahora?
Bueno.
¿En qué situación lo ves?
Sí que veo que falta una hornada ahí, ¿no? Porque yo soy una consecuencia de haber estado en un grupo, ¿no? Yo no voy de solista, todos los que hemos estado, pues yo digo que de los 20 a los 30 no hay nada mejor que te puede pasar que estar en una banda. Es lo más bonito. Y a partir de cierta edad se torna utópico casi, ¿no? Pero yo soy consecuencia de haber estado en una banda. Pero sí que veo que hay gente ya con 20 años que lo que se lanza es en solitario. Y digo, caray, si los que vamos en solitario suele ser porque no vienes de una banda.
Claro.
Y cada vez veo menos bandas, ¿no? De gente joven y no ha habido una hornada, ¿no? Después de dos, o sea, cada vez ha habido, pues, primero Leño, tal, luego Platero Extremo, luego Marea y La Fuga, que éramos contemporáneos, pero luego de 2010 en adelante no ha habido no ha habido bandas que luego hayan dado ese paso, ¿no? De igual salir de su comunidad y tocar ya por todos los lugares, ¿no? Pero sí que he hecho en falta eso, uno o dos grupos que... Pero soy positivo, creo que en lo que hacemos tú y esta entrevista, aquí abajo en un garaje seguro que hay...
Seguro que hay alguien que está ahí y puede que esté escuchando y puede que sin saberlo sea esa semilla que continúe. No, seguro que sí, porque, insisto, y vuelvo al tópico, me da incluso rabia a mí. Yo no soy de los que... Si es tópico, es tópico, pero es que es verdad, el rock es eterno y el rock es para siempre y el rock va a seguir. Te puede gustar más o menos, habrá canciones que gusten más o menos, pero como todo en la vida, hay cosas que te gustan más y cosas que te gustan menos, pero ahí están, y nos dan ese valor que necesitamos. En marzo te vemos en el Rasmataz, ¿no?
Sí, la verdad es que es la segunda cita, la primera arrancamos en Madrid, y ya están sold out, todo vendido 4 meses antes, que es una gozada y te da una tranquilidad.
Tienes que estar contento con esas cosas, ¿eh?
Sí, sí.
Que lo tengas, mira, vamos a empezar, aquí tenemos el 5 con todas las explicaciones que has dado del título, y ya lo tienes. vendido todo.
Y la verdad es que no hemos ni ensayado, porque yo separo mucho las promociones. Hombre, quedan cuatro meses. ¿Eh?
Vale, es que dices, no hemos ni ensayado, dices, ostras, pues...
Ha sonado muy dejado, sí.
Pues vaya.
No, el 17 de diciembre nos encerramos todos a preparar la gira, porque en alguna entrevista dicen, ¿cómo va a ser el Seldis? Porque ya compuse 100 y pico canciones, sí. Y quedarte con 24 es una pelea. Pero, no sé, es bonito saber que arrancamos, que la gente agotó las entradas del primer día, y que todavía no sabemos el rapper, pero nos encerraremos en diciembre 10 días en un estudio. Cada uno de la banda somos de un lugar. Tenemos uno de Barcelona, uno de Zaragoza, dos de Reynosa, un chileno, parece la ONU esta.
No, pues está muy bien, mira, cada uno puede dar aportaciones muy diferentes. Pues lo disfrutaremos igualmente. Fíjate tú la confianza que hay, que no se ha ensayado, no se sabe exactamente qué se hará, pero ya está todo vendido, porque eso significa, y el mensaje está claro. Rulo, pues... se te quiere, ¿eh? Y ya está.
Pues sí, muy agradecido, porque yo creo que lo más difícil, ahora vivimos en un mundo de cifras, de cifras fulgurantes que luego desaparecen, y yo al final llevo 25 años grabando discos, ¿no? 13 con La Fuga y 12 con La Contrabanda, y en mi carrera, macho, nunca ha habido una cosa de pum, para arriba, para abajo, ha sido bastante estable.
Está irregular.
Y eso creo que es... lo he aprendido ahora con los años, antes no lo valoraba tanto, pero creo que ese es el gran éxito, ¿no?
Oye, si te digo que eres un histórico, ¿te molesta?
No.
¿Suena viejo a eso? ¿Suena a ya me está jubilando este tío o no?
No, yo te voy a decir, yo me considero...
Es que 25 años es...
Tengo 43 años, soy joven.
No, claro, todavía, yo te saco más de 10.
Pero claro, soy veterano, yo digo que soy veterano, pero no viejo uno todavía.
Vale, todavía.
No, eso me lo compras, eso.
No, que sí, te lo compro. Vale. Te lo compro porque eso significa que tenemos unos cuantos años más.
Pero no me considero
más, ¿eh?
Clásico todavía, ¿no? Porque creo que mi carrera todavía está en crecimiento. Todavía hay gente que no nos conoce y lo sigue conociendo, y veo que cada vez nos va a ver más gente, ¿no?
Sin ánimo de comparar, mira a Miguel Ríos.
Claro, él sí que es un clásico.
Es un clásico, un histórico que siempre... Ya hace años tuve una charla con él fantástica, una entrevista, y me dijo que se retiraba, ya se había retirado, pero siempre vuelve. Y dije, pero tío, siempre estás diciendo que te vas, pero siempre vuelves. Y dice, no, es que cuando trabajas en esto,
sí,
cuando haces rock,
para siempre,
cuando te gusta, es muy difícil, si estás en condiciones, evidentemente, sí, decir que te retiras.
El escenario es la droga más potente que hay. Encima es saludable, pero... es lo que más engancha. La primera que te subes, yo me subí con 14 años en Reynosa, tocábamos canciones de otros grupos, tenía 14, no, 15 recién cumplidos, y me subí al escenario y dije, esa noche dije, esto va a ser mi vida, tío.
Es que debe ser así, ¿eh? Además, sí, me estaba comentando, ¿no? Es que me retiro, pero me sacan algún proyecto benéfico, alguna cosa que me... y ya lo utilizo como excusa para volver.
Lo que hay que hacer es no decir que te retiras nunca.
No decirlo nunca.
Porque luego vuelves con la cabeza gacha y dices, oh, es que...
lo dije, pero...
Como decían los Suaves en su canción, no puedo dejar el rock. Pues es eso, es para siempre.
Rulo, oye, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Disfrutaremos de este 5 con La Contrabanda y con Rulo, evidentemente, y en marzo en el Razzmatazz.
Muchísimas gracias.
Que en ese momento ya sabrás, lo has ensayado y sabréis perfectamente de qué disfrutaremos.
Prometemos ensayar incluso.
Muchas gracias, Rulo.
Un abrazo, gracias.
Rulo marxa i nosaltres, mentre gaudim de tot això, vull acabar... dia adeu, abans de continuar amb la Pilar García Muñiz, doncs parlant de la Fundació Domus Vi. La Fundación Domus Vi ha celebrado una gala para dar a conocer, pues, a los premiados de la octava edición de los premios, ¿no? Son premios que reconocen a proyectos e iniciativas que contribuyen a mejorar la calidad de vida y bienestar de las personas. Además, la Fundación Domus Vi también ha colaborado con el Banco de Alimentos, al que ha donado 100 menús con los que fueron servidos durante la gala de ayer. Bueno, pues a esta gala, a estos premios, uno de los premios ha ido, concretamente, el premio a la investigación del sector sociosanitario al Institut Català de la Salud. Por el proyecto Impacto de una intervención con enfoque narrativo en usuarios con un uso frecuente en atención primaria de salud, que busca dar una respuesta a por qué determinadas personas acuden a atención primaria cuando no están físicamente enfermas. Pues es uno de los muchos premios que ha dado la Fundación Domus Vi en esta gala de premios, en esta octava edición de los premios Domus Vi. Dicho esto, ara sí, dando la felicitació, donant la felicitació al català, Institut Català de la Salut, doncs arribem a les dues i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz. Que acabin de passar una molt bona tarda.